Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Permeteu-me que comenci avui amb la gran notícia que tots els comunicadors volem donar. L'arribada de la llum del món. Aquesta nit es fa realitat tot el que són les confluències de profecies sobre la nova aliança. Hem viscut el temps d'Advent i aquests últims dies previs al Nadal, des de dissabte passat i fins ahir mateix al vespre, es resen en la litúrgia de les hores de l'Església unes antífones anomenades de la O, la lletra pròpia de les invocacions exclamatives. Són concretament aquestes: O saviesa, O senyor, O rebrot de Jessé, O clau de David, O esplendor de justícia, O rei de totes les nacions, i finalment la culminació, O Emmanuel, que vol dir Déu amb nosaltres. Totes aquestes invocacions enriqueixen la revelació amb diferents denominacions del que és l'arribada del Messies. En definitiva, la pregària de l'Església ens invita a obrir els ulls i les orelles a la vinguda del Senyor, al Nadal, amb la perspectiva de les celebracions d'aquesta tarda de vigília, en molts casos misses del pollet per a nens, i la missa del gall, tradicionalment a les 12 de la nit, però que en aquests últims anys s'està avançant a les 11, a les 10 o fins i tot abans. Avui tindrem una taula de testimonis on parlarem d'educació en el lleure a través de la Fundació Pere Tarrés, que ens comentarà l'interès creixent que hi ha els últims mesos de grups religiosos per les cases de colònies, 17 concretament, que té aquesta gran entitat de l'Església, l'Arxidiòcesi de Barcelona i a Catalunya. I també ens endinsarem en el que són els pessebres vivents. Avui coneixerem com viuran aquestes representacions nadalenques la situació difícil que vivim de pandèmia. Algunes s'han anul·lat, altres s'han restringit i altres es mantenen. Tot això amb la música d'inspiració cristiana, avui lògicament molt nadalenca, i un petit resum de notícies d'aquests dies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues, avui vigília de Nadal, aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Jorge Martínez a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. La natura, amb el silenci de la muntanya i els arbres, lluny del soroll de les ciutats i de les aglomeracions, és un dels elements més valorats pels grups religiosos quan fan recessos espirituals i precisament troben aquest ambient en les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés. De fet, l'entitat constata que els darrers 5 anys s'ha incrementat el nombre de grups religiosos que van a les seves cases de colònies. En concret, durant aquest període s'han registrat unes 38.000 estades de grups religiosos, principalment de persones cristianes, catòliques o evangèliques. L'alberg Centre d'Espiritualitat Pare Manyanet a Begues, al Baix Llobregat, i l'alberg La Conreria a Tiana, al Maresme, són dues de les instal·lacions més populars entre els grups religiosos de les 17 cases de colònies que la Fundació Pere Tarrés posa a la seva disposició. Totes les instal·lacions de l'entitat compten amb personal propi d'administració, cuina, neteja i manteniment. Un altre dels avantatges de les instal·lacions de la Pere Tarrés és que totes les habitacions dels albergs o cases de colònies compten amb un bany privat. La pandèmia, però, ha interromput el creixement d'aquesta demanda, com ha passat en molts altres sectors. Així, només el primer trimestre del 2020 ja s'havien registrat més de 5.500 estades d'aquest tipus, fet que pronosticava un increment considerable. Durant els primers mesos de pandèmia, les cases de colònies van restar tancades i fins aquesta tardor no havien recuperat la seva activitat habitual. Malgrat totes aquestes limitacions, l'interès dels grups religiosos per trobar-se a les cases de colònies de la Fundació no ha defallit i ja es torna a estar a prop de les 5.000 estades. Tenim amb nosaltres Albert Riu, director del Servei Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés. Senyor Albert Riu, bona tarda, benvingut.
Bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos.
A banda de l'entorn i les comoditats logístiques, quines característiques tenen en general les 17 cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés?
Les cases de colònies de la Fundació tenen diverses característiques que les fan totes elles especials. Cada una d'elles està ubicada en indrets diferents i, per tant, tenim cases i propostes doncs, des de platja i mar, com pugui ser a Calafell o a les Cases d'Alcanar, i també tenim ofertes de casa doncs, als Pirineus, no? A Salardú, a Rialp, a Llívia, en diverses poblacions. En certa manera, totes elles tenen doncs, algun encant, algun element doncs, que les distingeix i les fa especials, i alhora aquest element distintiu és el que fa que puguem programar activitats diverses en cada una d'elles.
Molt bé, i quins són els principals factors que han provocat aquest augment en l'interès de grups religiosos per les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés?
Pensem que a Catalunya hi ha molts grups religiosos, moltes comunitats, moltes parròquies doncs, que necessiten un espai de trobada allunyat una mica del dia a dia i dels espais més quotidians en què poder fer doncs, els seus recessos, les seves pregàries, no? Les seves activitats doncs, una mica més distanciats. I pensem que en les cases de colònies han trobat doncs, aquest espai obert de natura, allunyats una mica doncs, de la ciutat o de l'entorn més propi en el que fer doncs, aquesta trobada. És un lloc o una oferta assequible que a nivell de preus doncs, també encaixa en molts grups i moltes entitats i, a més, permet un públic doncs, molt divers, no? Sobretot joves i infants, que és el que sobretot acullen les cases de colònies, però també persones de mitjana edat o fins i tot gent gran que decideixen doncs, buscar aquesta proposta.
D'altra banda, senyor Albert Riu, director del Servei Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés, com treballa l'entitat sobre la relació amb parròquies, escoles cristianes, moviments o altres realitats que poden utilitzar les cases de colònies per a grups?
La Fundació treballem amb les parròquies, escoles cristianes, moviments, amb tot tipus d'activitats, no només acollint-los a les nostres cases, sinó que el moviment de centres d'esplai cristians catalans és un exemple del treball que fem amb les parròquies. Molts centres d'esplai que estan en parròquies doncs, formen part del nostre moviment i, per tant, la col·laboració és múltiple. No? A les escoles hi som presents i som doncs, també prestant serveis de tot tipus, com els menjadors escolars o també les colònies que tornen a fer-se a les nostres cases, les colònies escolars que tenen 2-3 dies de durada. No? Per tant, les cases de colònies, evidentment, són un espai molt obert i molt ampli en què s'hi acullen tot tipus d'activitats.
I com creu vostè que serà el balanç final d'aquest 2021 que estem a punt d'acabar després de la lògica davallada del 2020 per l'inici de la pandèmia?
El 2021, la veritat és que és un any que ha tingut moments de pujada, moments de baixada, no només a nivell pandèmic, sinó també a nivell d'ocupació, a nivell de reserves, a nivell de pors i neguits, i per tant hem viscut moments de trucades i de peticions de reserves i de grups, i moments de cancel·lacions. I ara, a final d'any, amb la sisena onada, doncs a ningú se li escapa que estem també atenent i hem atès doncs, cancel·lacions i anul·lacions. No? Per tant, tenim un any catastròfic, el 2020, i un any 2021 que pensàvem que seria el primer any de la recuperació, però creiem que encara haurà d'esperar aquesta recuperació i esperar-la al 2022. Creuem els dits i preguem a Déu perquè així sigui.
Com s'han adaptat les cases de colònies a les mesures de precaució i prevenció sanitària pel coronavirus?
Les mesures de precaució, òbviament, i de prevenció s'han fet molt presents a les cases. Tenim la convicció i tenim la fermesa perquè no hem tingut cap cas ni cap brot que s'hagi geolocalitzat en cap de les nostres instal·lacions i, per tant, tot aquest personal, no? Tots aquests equips de persones que estan dia a dia han respost a les necessitats, als protocols, jo diria d'una manera molt, molt satisfactòria i, per tant, podem afirmar que les cases són un espai segur. hem seguit en tot moment els protocols, hem format els nostres professionals, hem aplicat criteris de neteja, criteris de distanciament, reducció d'aforaments quan ha estat necessari, segons s'ha anat demanant, i sempre atents doncs, al que diuen les autoritats sanitàries, però alhora també el que ens diu doncs, el nostre sentit comú i l'experiència en fer aquesta gestió.
Senyor Albert Riu, els albergs Pare Manyanet de Begues i la Conreria de Tiana són els més populars. Què atrau més als grups religiosos, tant en el del Baix Llobregat com en el del Maresme? I què més destacaria entre les altres 15 cases de colònies?
Pensem sobretot que el que atreu aquests grups en aquestes dues instal·lacions, no? La Conreria, el Centre d'Espiritualitat Josep Manyanet, és sobretot la proximitat a Barcelona. Molts grups doncs, poden venir el divendres al vespre, algunes persones doncs, venen ja després de treballar i fan tot el cap de setmana i, per tant, doncs, la proximitat a Barcelona, sens dubte, és el gran atractiu d'aquestes dues cases. No? I de la resta d'instal·lacions, de nou, em remeto al que he dit al principi, és a dir, són instal·lacions cada una diferents, són instal·lacions que cada una té la seva idiosincràsia en funció de l'indret on estan. No és el mateix, evidentment, una casa de platja, no? Com pugui ser la casa de colònies Artur Martorell de Calafell, que també té banys privats a les habitacions, que també té una oferta gastronòmica molt, molt potent, que una casa doncs, situada a la muntanya, com és el cas doncs, de la sala o com és el cas de les estades, etcètera, etcètera, no? Pensem nosaltres que la Conreria Begues també és veritat que atreuen els públics religiosos perquè en aquestes dues instal·lacions hi tenim capella, no? I, per exemple, en el cas del Centre d'Espiritualitat Josep Manyanet, fins i tot la capella, hi tenim una reserva del Santíssim, amb la qual cosa també és un element que molts grups valoren i que consideren doncs, un element important.
Finalment, senyor Albert Riu, com afronta la Fundació Pere Tarrés l'any 2022 pel que fa a la seva oferta de cases de colònies?
La Fundació Pere Tarrés l'any 2022 l'afrontem amb la màxima esperança de poder pensar que sigui un any el més normal possible o el més similar possible a la situació prepandèmica, però massa vegades aquesta Covid-19, aquesta pandèmia, ens ha ensenyat que poc ens podem fiar de com és aquesta evolució i com avança, no? I per tant, sobretot, el preveiem amb cautela i el preveiem molt atents doncs, a la situació que es pugui anar derivant i amb la capacitat d'adaptació que hem anat mostrant i que els nostres equips han anat mostrant i que, si em permets, doncs, m'agradaria poder agrair a tots aquests equips que han fet veritables esforços per poder atendre els grups i per poder atendre doncs, tots aquests protocols als que abans feia referència.
Moltíssimes gràcies, senyor Albert Riu, director del Servei Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés. Bon Nadal, gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta vigília de la gran festa del naixement de Jesús. Que vagi molt bé i molta precaució també amb els grups que facin activitat aquests propers dies i també després de Nadal. Adéu-siau.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bona tarda.
D'altra banda, volem parlar avui de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, que coordina des de fa uns anys aquestes representacions tan tradicionals i populars. Aquest any, malgrat la pandèmia i la sisena onada que estem vivint, treballa per mantenir dins del que es pugui l'activitat, sempre seguint els protocols i les indicacions de les autoritats sanitàries. Tenim amb nosaltres aquí al Mirall, a COPE Catalunya, el 783 de l'Ona Mitja, Àngels Serantí Llaubet, presidenta de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya. Senyora Àngels Serantí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com es presenten aquest any les representacions de pessebres vivents a Catalunya?
Doncs bé, mira, la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya hem de dir que reuneix en l'actualitat 49 pessebres. I una gran majoria ha tornat a l'activitat des de la primera setmana de desembre, molt contents, molt il·lusionats. Fa un any, la veritat és que això va ser impossible, no vam estar en actiu. I finalment ara està sent una realitat. Aquest retorn és un fet que es viu amb molta alegria, però sobretot amb molt de respecte. Aquest és, sens dubte, un any emocionant perquè És com si tots els pessebres vivents que recuperem l'activitat ens trenéssim per primera vegada, després d'una pandèmia que ho va capgirar absolutament tot l'any passat. Els protocols, les mesures de seguretat, fan que ens haguem de replantejar tot el que havíem fet en anys anteriors i de fet, reinventar-nos pràcticament en alguns casos totalment. En aquesta edició d'enguany som 36 els pessebres que recuperem i això representa més d'un 70% de tots els pessebres que pertanyen a la nostra federació. Un èxit, de fet. I a més, jo vull remarcar que com a celebració important és que dos dels nostres pessebres vivents celebren enguany 50 anys d'activitat, tot una fita, eh? Són els pessebres de Tona i dels Prats de Rei. Vull aclarir que tenim a la nostra terra, tenim una tradició de pessebres vivents que es remunta a més de 60 anys enrere, que ja són anys, eh?
Bé, com ha treballat aquest any la federació, tenint en compte els rebrots del virus i les dificultats de mobilitat per assajar i desenvolupar els projectes de les representacions, perquè les que es fan són en un lloc exterior i mantenint les precaucions, oi?
Bé, us he de dir que en anys de normalitat els pessebres hem tingut més de 100.000 visitants. Enguany no podran ser tants, perquè de fet tots aquells que tenien la majoria d'escenes en interiors aquesta edició no estan en actiu. Altres han adaptat els seus formats per tal que aquestes escenes que no estaven en espais oberts ara hi siguin, i en aquests moments tots els pessebres són exteriors, s'han reduït aforaments i s'han pres una sèrie de mesures per fer que les visites siguin segures i controlades al detall i d'acord amb totes les normatives actuals. Mireu, fins i tot us diré que per tal de remarcar-vos quin és el grau de responsabilitat amb el que actuen les nostres entitats organitzadores, aquesta setmana hi ha hagut dos pessebres que, malgrat tots els esforços que havien dedicat aquests mesos amb tanta il·lusió i amb tanta dedicació preparant el seu pessebre d'enguany, i de fet que s'havia de celebrar aquest cap de setmana, han decidit amb molt de pesar, amb molta tristesa, no obrir portes. Han estat decisions molt meditades i preses amb seny i amb sentit comú, perquè per davant de tot passa la protecció de figurants i visitants. Direm doncs que totes les organitzacions i entitats han adaptat els seus formats i recorreguts per fer que aquesta tradició tan i tan nostra sigui una experiència amb totes les mesures de seguretat necessàries. S'han fet grans esforços perquè visitants, actors, voluntaris i organitzadors dels pessebres gaudim tots plegats d'una experiència amb tota tranquil·litat.
I finalment, senyora Àngels Sarantill, quin missatge d'esperança donaria vostè de cara a l'any 2022 en què tots esperem que la situació es vagi normalitzant, si pot ser del tot?
Bé, des de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya que presideixo i que represento en aquest moment, us diré que veiem el futur amb optimisme. Clar que sí, perquè de fet nosaltres sempre encarem els anys amb aquest esperit i no pot ser d'una altra manera. Tot i ser ben diferents i repartits per la nostra geografia, tots els pessebres vivents compartim uns mateixos valors, que queden encarnats en la gent que munta els pessebres, que els representa any rere any. Són uns valors d'esforç, constància, treball en equip, companyonia, solidaritat, molt d'altruisme, perquè tots som voluntaris, treballem allò que en diem sempre, per amor a l'art, que representen els pessebres, i sobretot moltíssimes dosis d'il·lusió. És un gran còctel, com veieu, i l'única finalitat sempre és realitzar unes representacions dignes i acurades. Les entitats que portem endavant els projectes en prenem cada any amb entusiasme, amb il·lusió, amb molta empenta, i segur que tots els pessebres, totes les entitats, tota la gent que portem endavant aquests pessebres, estarien d'acord amb mi que són uns valors que desitjaríem que adoptés la nostra societat en general en aquests moments tan difícils. Tothom ha d'anar a la una pel bé comú i per sortir-nos airosos, sí.
Moltes gràcies, senyora Àngels Sarantill Llaubet, presidenta de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya. Bon Nadal de representacions de pessebres vivents a l'exterior, com vostè diu, i que acabi d'anar tot tan bé com sigui possible. Ens retrobarem aviat. Adéu-siau.
Bé, moltes gràcies i fins a la propera ocasió. Molt bones festes i un millor any per a tothom.
I arribem ja a la recta final del programa. Mentre escoltem un resum de notícies, us invitem a compartir uns segons amb nosaltres la cançó O Santa Nit, una preciosa nadala interpretada meravellosament per Marcos Martins i que ens ambienta la celebració del Nadal amb el dia gran demà 25 de desembre i també diumenge, solemnitat de la Sagrada Família, que aquest any coincideix amb la popular festa de Sant Esteve. També ens preparem així per viure tot el temps de Nadal. I destaquem algunes notícies d'aquests dies. Està ja operativa des d'aquest dimecres una nova aplicació de l'Arxidiòcesi de Barcelona amb el nom de Full Dominical i amb un disseny completament renovat que facilita l'accés a tots els continguts habituals, a més d'afegir nous serveis per a l'usuari. L'aplicació és gratuïta i es pot descarregar des de Google Play o des d'App Store per Android i iOS. Es dona així rellevància a l'accés digital al full dominical. També ofereix les lectures del dia i l'agenda diocesana, entre altres recursos, inclou l'accés als webs del Setmanari Catalunya Cristiana i de l'emissora diocesana Ràdio Estel. També us comentem que l'Escolania de Montserrat no podrà participar a les celebracions litúrgiques del Nadal perquè està confinada per haver tingut un contacte amb una persona positiva. En concret, els nens no participaran aquesta nit a la missa del Gall ni tampoc demà en la de Nadal. Normalment els alumnes de l'Escolania comencen vacances després de la missa de Nadal, però enguany han hagut de marxar abans als seus respectius domicilis per passar aquest confinament. I l'editorial Claret ha presentat aquesta setmana el llibre Persones i Treball, el tercer de la col·lecció Oikos, que vol reflexionar sobre l'economia actual i el seu impacte en la societat a partir del magisteri i la doctrina social de l'Església. Recordem que el primer número de la col·lecció, Economia de Francesc, mostrava una panoràmica actual sobre el pensament social de l'Església i particularment de l'actual Sant Pare, el seu autor, va ser Eduard Ibáñez. El d'aquest segon volum és Rafael Allepuz, actual director de Càritas Diocesana de Lleida. D'altra banda, el cant de la Sibil·la de la Catedral de Barcelona s'avança una hora aquest vespre per adaptar-se a les noves mesures decretades pel govern català per intentar frenar l'augment de casos del coronavirus provocats per la nova variant Omicron. A un quart de 10 de la nit s'obriran les portes de la Seu Barcelonina, a 3:15 es farà l'ofici de lectura de la nit de Nadal i a continuació el cant de la Sibil·la amb el cor Francesc Valls. Finalment se celebrarà la missa del Gall, presidida pel cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. I acabem unint-nos a les pregàries per encomanar el bisbe Toni Vedell. L'arcabisbat de Barcelona confirmava diumenge oficialment que estava ingressat des de dissabte passat a la unitat de cures intensives i alhora convocava una vetlla de pregària que es va fer el mateix diumenge a la nit a l'església de Nostra Senyora del Sagrat Cor al carrer Rosselló de Barcelona. Us invitem a encomanar en la pregària el bisbe auxiliar de Barcelona, el mallorquí Toni Vedell. Nosaltres ho deixem aquí, us desitgem un sant i joiós Nadal. Tornarem, si Déu vol, el proper divendres aquí a COPE Catalunya i Andorra al 783 de l'Ona Mitja, al Mirall, per a tots vosaltres aquesta estona de ràdio. Que vagi molt bé, bona setmana de Nadal. Adéu-siau. That's why we praise you. That's why